Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Un jutge de l'Audiència Nacional en actiu carrega contra Podem, Irene Montero, i la llei del només sí és sí. En una conferència d'ara fa dues setmanes a Madrid, Eloy Velasco, magistrat de la Sala d'Apel·lacions del Tribunal, va dir això que sentireu ara sobre la normativa impulsada per la formació morada.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
L'àudio distribuït avui pel diari El País també inclou atacs contra el govern espanyol de coalició. En una piulada a les xarxes, Montero ja ha replicat reivindicant la necessitat de formar la judicatura des de la perspectiva de gènere i demanant al jutge Velasco que estudiï i que compleixi la llei. Més notícies, Natàlia Ramon.
El torn d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona atén de mitjana 33 casos de violència masclista cada dia. Segons les dades que han fet públiques avui, fins al 31 d'octubre van atendre 9.900 dones per aquest tipus d'agressions, un 5% més que no pas l'any anterior. De mitjana atenen un miler de casos cada mes i és un fenomen que va a l'alça, ja que si en comparem les xifres amb les del 2021, suposen un increment de més d'un 122%. És a dir, han atès el doble de casos en només 3 anys. Per la responsable del torn d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Carmen Valenzuela, les xifres responen principalment al fet que les víctimes denuncien més, però alerta que és un tipus de violència que també podria ser cada vegada més freqüent.
La part positiva és que les dones denuncien més, però la part dolenta és que si es denuncia més és que hi ha més maltractament, que estem fent malament. Ens hem de preguntar, però abans havia també la mateixa taxa de violència de gènere i masclista? No ho sabem.
Recordem que precisament aquesta tarda és tarda de manifestacions arreu del país per lluitar contra la violència masclista. Avui, que és 25 de novembre, Dia Internacional contra aquesta xacra, el lema de les protestes que ha convocat Novembre Feminista és la vergonya i la por per als agressors. I mentrestant, els comuns confien que una altra manifestació, la de dissabte a Barcelona pel dret a l'habitatge, serveixi de punt d'inflexió en la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2025. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha avisat que la negociació amb el govern de Salvador Illa està estancada perquè no hi ha avenços en polítiques d'habitatge.
Deia el president Illa que no hi ha solucions màgiques, i els comuns no volem màgia. Bàsicament el que volem són solucions, fets i respostes. I això vol dir pressupostos que tinguin la màxima prioritat en l'accés al dret a l'habitatge i, evidentment, també els canvis legislatius necessaris per fer front, en aquest cas, a qui vol fer negoci amb el dret a l'habitatge.
Meteoròlegs catalans han publicat un manifest de suport a l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, per la persecució política i també judicial que consideren que rep l'organisme des de fa un mes, quan es va produir la dana al País Valencià. El detonant final ha estat la presentació d'una denúncia contra la presidenta de l'ENS pels delictes d'homicidi imprudent i imprudència greu per lesions i danys. Els meteoròlegs avalen la feina de predicció i seguiment de les inundacions que es va fer per part de l'Agència Estatal de Meteorologia i es comprometen a seguir lluitant contra la desinformació. Consideren que va emetre els avisos necessaris per alertar la ciutadania i les autoritats del perill d'aiguats en diverses zones. I també fan un reconeixement al seguiment fet per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va alertar repetidament de l'alarmant crescuda de cabal dels rius i barrancs a la província de València.
Sàpiguem ara que és el més destacat de l'actualitat esportiva. Sonia Olear, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. El tècnic del Barça, Hansi Flick, descarta Balde i Lamine Yamal pel partit de demà contra el Brest de la Lliga de Campions. Lamine Yamal és dubte fins i tot per reaparèixer dissabte contra les Palmes. El Barça ha fet aquest migdia l'últim entrenament abans del partit. L'entrenador es mostra confiat que l'equip recuperarà el seu millor joc i no s'ha mostrat especialment preocupat. El conjunt francès és el quart classificat a la Champions amb 10 punts a 12 possibles. Els francesos ja són a Barcelona, on s'entrenen a hores d'ara. El Girona visitarà dimecres el camp de l'Estumgràs, el Madrid visitarà el Liverpool sense Vinícius, que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. L'extrem brasiler podria estar al voltant de 3 setmanes de baixa. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge del base brasiler Raúl Neto. Fins a final de temporada, Neto, de 32 anys, cobrirà la baixa de Nicola Provítola, lesionat de llarga durada.
Fins aquí les notícies.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Avui ens estem preguntant, a veure, els cables marins són infraestructures estratègiques? Què passa si es talla un d'aquests cables que conté la internet? La localització no hauria de ser secreta, guardada a pany i forrellat? De qui són aquests cables? Qui els protegeix? Què és internet? Hem acordat amb en Josep Maria Ganyet. Bona tarda de nou.
Hola, hola.
Que la internet som totes, eh?
Totes som internet.
I tots els dispositius que tenim connectats. No és que hi hagi un gran ordinador central, no, com si fos allò cerebro, i que tots ens hi connectem, sinó que cadascú fa la seva part, oi?
Que n'hi ha molts, aquests grans ordinadors centrals. O sigui, és una xarxa descentralitzada, no hi ha un centre, però hi ha alguns ordinadors d'aquests que pesen molt, eh?
Val.
Els de Facebook, els de Google, els d'Amazon, aquests manen.
Si aquests ordinadors es casquen, què passa?
No, aquests ordinadors casquen, és molt difícil, perquè tenen molts sistemes redundants, les dades estan copiades a molts centres de dades diferents. Pot passar que sigui més lent. El que ha passat ara a Finlàndia, per exemple, els han tallat un cable que va... s'ha tallat, ja en parlarem si és sabotatge o no, que va a Alemanya i un que va de Suècia a Estònia. El que passa és que les telecomunicacions que passaven per allà ara han de passar per una altra banda i, per tant, o donen més tom o està més atapeït.
I, per tant, ja el flux més carregat va més lent.
Exacte, va més lent. No es talla completament, perquè aquests cables són redundants, es connecten per altres bandes, però el que passava per allà és obvi que no hi passa.
D'acord. Per tant, primera qüestió... ja resolta, no es queden sense internet,
no es queden
simplement
sense internet.
Com a molt tenen un trànsit una mica més lent perquè fa una altra ruta la informació, diguem-ne.
No es queden sense internet perquè estem parlant d'Alemanya, estem parlant de Suècia, Estònia, Lituània, no, perdó, Finlàndia, són països que estan molt ben connectats, que hi ha una alta densitat de cables allà. Hi ha països que només els arriba un cable.
Ah, com per exemple?
Mira, no ho sé, hi ha un cable que va de Gavà a Mallorca.
D'acord.
Si aquest cable casca, doncs, bueno, les telecomunicacions haurien d'anar per satèl·lit, són molt més cares i més lentes.
Ah, amic. Ostres, hi ha un cable de Gavà a Mallorca, eh? Apunteu això.
Mira, el podeu veure, eh?
A veure, on ho podem buscar, això?
Sí, si aneu a un web que es diu submarinecablemap.com, submarinecablemap.com, eh? O sigui, pràcticament és
fàcil.
Català.
Submarinecablemap.com.
És divertidíssim, us hi passareu hores.
I podem veure els cables que surten?
Sí, és meravellós, amb diferents colors, d'on surten, d'on van, si ara aquest va cap a Àsia, si dona tot el tom a Àfrica i es connecta amb el Regne Unit, és una meravella.
I ara, tu em deies que potser havia sigut un atac, això dels talls entre Finlàndia i Alemanya, entre Suècia i Estònia, però...
Molt mal pensats.
La història és, tu ara has dit, hi ha un cable que va de Gavà a Mallorca. És segur dir on estan aquests cables?
Bueno, són aquest mapa. O sigui, és públic.
I no és una mica perillós tenir-los públics?
Home, és una mica perillós pensar que els cables aquests passen pel fons del mar. Qui té els recursos per baixar fins al fons del mar, tallar un cable d'aquests, que són molt gruixuts, i fer aquest tipus de sabotatges, té els recursos per saber on són. Per tant, són públics, pertanyen a empreses com Telefònica, els grups de telecomunicacions, i en els últims anys pertanyen també a Facebook, a Google, a Amazon, aquestes grans empreses que tenen interès a que les seves comunicacions arribin a tot el món.
Per tant, els propietaris són d'empreses particulars. En cap cas, els propietaris són estats?
Sí, sí, també hi ha consorcis públic-privats i estats. Això depèn de cada situació.
I qui els vigila, Josep Maria?
Bueno, doncs els estats són infraestructures crítiques, i per tant els mateixos estats els vigilen. Esclar, fixeu-vos que han tallat aquestes telecomunicacions, de seguida han sortit Dinamarca, que ha identificat un vaixell xinès que estava allà, que havia sortit d'un port rus. Per tant, dos talls al mateix dia, en diferents llocs. Vull dir que
sospitós,
no és l'àncora que arrossegui els dos cables, que ja és mala sort que els arrossegui el punt que es creuen, dos. però vull dir, no és l'àncora. Llavors, aquí, allà hi va haver tot el del Nord Stream, el gasoducte aquell, sabotatges, vull dir, bueno, estem... Guerra freda cibernètica, també.
S'ha de fer un manteniment d'aquests cables?
Sí. S'ha de fer un manteniment i hi ha empreses especialitzades que el fan, i se'n fan malbé uns 100 a l'any.
100 cables a l'any?
Sí. Bueno, a veure, fan 100 reparacions a l'any, de mitjana. Llavors, no ens n'adonem. Per què? Perquè quan fan una reparació amb un, el tràfic passa per un altre, i llavors allò queda arreglat i torna a la normalitat.
Quants cables pot haver-hi en tot el món?
Diria que hi ha entre 580-600 cables, aproximadament, i són moltíssims, moltíssims quilòmetres. Jo diria que estem al voltant, a veure, tinc la dada per aquí, sí, de 1,4 milions de quilòmetres. 1.400.000 quilòmetres, 35 toms a la Terra amb cable, ja.
Sí, i quan es van començar a posar aquests cables? Estem parlant de l'any 70 i escaig?
70 i escaig, 1870 i escaig, no, 1850.
Què dius?
Sí, els primers cables...
Pensa que era 1970.
No. Els primers cables eren de coure i ja enviaven el telègraf doncs d'Anglaterra a Holanda, d'Anglaterra a Irlanda, després cap a França, després cap a Estats Units. Hi ha una història molt bona que l'explica els millors moments de la humanitat, de Stefan Zweig, aquest llibre, si l'heu llegit. Hi ha una història que és el primer cable que el van arribar a tirar fins a 3 vegades entre Irlanda, diria, i el nord d'Estats Units. La cosa, o de Canadà, no recordo ben bé. La cosa és que anava amb un vaixell i anaven...
I anaven tirant cable, anaven, com el que tira xarxa.
Sí, anaven descaragolant el cable, imagina't, amb les tempestes, fins a 3 vegades. Les dues primeres van perdre el cable, o sigui, milions de dòlars.
En coure.
Amb coure.
Mare de Déu, senyor.
Sí, em farà gràcia saber que els cables aquests tenen una vida mitjana de 25 anys, però no arriben mai a complir els 25 anys perquè sempre hi ha una tecnologia millor que fa que, doncs, se'n puguin tirar de nous, siguin més ràpids i més barats de mantenir. Llavors, els que queden, aquests de coure, que ja no n'hi deu haver cap, els llicencien perquè empreses en puguin recuperar i fer de drapaires, de ciberdrapaires del mar.
Jo estava pensant en el concepte inicial, que em deies que tots som internet perquè tots posem el nostre granet de sorra, no? Però el meu granet de sorra, és a dir, el que jo poso a través del mòbil o a través del meu wifi de casa, això col·labora a passar dades d'altres? O només em serveix per rebre a mi?
No, tu et connectes via aquests cables, el cable de la teva telefònica, i finalment arriba un d'aquests cables submarins. Normalment, el trànsit submarí és entre centres de dades. Quan tu, per exemple, quan tu et connectes a Amazon, o qualsevol servei, o a la teva xarxa social preferida, Blue Sky en aquest moment, hi ha còpies de la xarxa als servidors d'Europa. O sigui, sempre es busca que estigui el més a prop de casa teva, en aquest cas del proveïdor de serveis, que pot ser Telefònica, pot ser totes les telecoms que hi ha per aquí, no? Llavors, n'hi ha còpies. Llavors, quan aquestes còpies canvien o s'ha d'actualitzar, es fa una còpia que es passin per aquests cables per tot el món, i després hi ha comunicacions crítiques que es van a buscar al moment, per exemple, la borsa i tot això, o temes militars, aquestes han de ser molt ràpides, i és igual on sigui el servidor i és igual on sigui la persona que necessita la dada.
Les empreses lloguen servidors? O ho tenen allotjat a casa seva?
No,
és a dir, que és el més segur.
No, les empreses lloguen servidors. Aquesta casa té servidors llogats amb una empresa. Apple mateix té servidors llogats a Amazon. La Generalitat els té llogats a Amazon. Netflix li lloga serveis a Amazon. Esclar, les infraestructures aquestes crítiques valen molts diners de mantenir, de tenir al dia, de refrigerar, de si cauen que pugui haver una còpia que pugui continuar fent el servei. Clar, si això t'ho has de pagar tu, no sabrà com té. Llavors això...
Subcontractes, no?
Tu contractes, sí.
A nivell de... I ara et preguntaré una tonteria, però... No, perquè ara tu has dit refrigerar. Jo no sé si
els països nòrdics tenen més quantitat d'aquests servidors enormes, perquè clar, és més barat, bàsicament, perquè no has de fotre-li tant d'aire condicionat.
Sí, sí, sí. De fet, hi ha un avantatge. El que veiem amb els grans centres de dades és la migració cap al nord, perquè és clar, cada vegada requereixen més energia, de refrigeració en aquest cas, i és clar, cada vegada són més grans, i ara amb l'impacte de la intel·ligència artificial generativa que estem veient, clar, es necessiten moltíssimes dades, moltíssima capacitat de càlcul, i això vol dir electricitat, vol dir temperatura, hi ha plans fins i tot per posar centres de dades sota el mar.
Centres de dades sota el mar?
Sí, esclar.
Però explica'm això. No, perquè clar, no ocupin espai.
Estaria refrigerat ja de sèrie.
Però per accedir-hi, si passa alguna cosa?
Bueno, és que diria les pel·lícules del James Bond, ja ho heu vist, es baixa baix.
Ostres, Déu-n'hi-do. Quin és el país que té més seguretat en quant a les seves dades? És a dir, que té més servidors, potser, destinats a guardar la informació?
Ostres, aquesta pregunta és molt complicada, perquè això, quan es tracta de seguretat nacional, els estats són molt opacs. Però potser diria que el país que té més seguretat en aquest sentit respecte a internet és Corea del Nord.
Corea del Nord?
Home, allà no hi entra ni surt res. Allà està tot controladíssim. No, home, Estats Units és obvi, la Unió Europea, però no et sabria dir qui té més seguretat.
Militars, per exemple, funcionen amb la xarxa que funcionem tots a internet o tenen una xarxa pròpia?
No, funcionen amb la xarxa tots, amb aquests cables, és obvi. Aquesta és la manera més ràpida. El que passa que les comunicacions que hi van són encriptades, com la major part de les nostres. El que no vol dir és que no tinguin xarxes redundants i que si finalment han d'anar via satèl·lit, que és molt car i molt lent...
Podrien.
Sí, poden. De fet, tothom pot anar via satèl·lit. Penseu que el 95% de les comunicacions que hi ha al món passen per cables submarins. Només el 3,5% passen per satèl·lits. Quan truquem, allò que dèiem abans, un mòbil que es connecta al satèl·lit, no? Principi dels mòbils, sí. No? Va per satèl·lit, no va per satèl·lit. Va per ràdio fins a la torre més propera que tinguis i després per cable, i si convé, cable submarí.
No han anat mai per satèl·lit,
no
t'has intimat,
per satèl·lit,
eh? Mai. Intimo, no?
Sí.
Estava convençuda que sí.
Sí, sí, sí.
Aleshores, internet, diguéssim, perquè la gent i jo ho entengui, no es pot arribar a tallar mai.
No. No, no.
No pot passar, això.
No pot passar. Home...
S'haurien de tallar tots aquests nòduls,
no? Clar, si sents cables o tots els centres de dades, és pràcticament impossible. No, clar, està dissenyada perquè sigui així.
Clar, clar, clar. Per això està descentralitzada, no?
Per això. Diguem-ho
així. Comparat amb el satèl·lit, quina velocitat més ràpid és un cable?
Mira, un cable, els cables aquests més potents, tenen una velocitat equivalent a 28 terabytes per segon. O sigui, aquests discs durs que teniu, que us baixeu totes les pel·lícules pirates, us baixàveu, el disc dur aquest de casa, doncs cada segon 28 d'aquests, 28 o 30 d'aquests. El satèl·lit és molt més lent, ara no t'ho sabria dir, però no, molt més lent, molt més car, és totalment ineficient.
Per tant, de cara a casa no heu de patir perquè se us talli mai internet. Internet, resolent a la pregunta que ens ha portat a dur avui en Josep Maria Ganyet, no és que estigui en un sol lloc físic, m'imagino que a l'inici sí, no? O sigui, inici d'internet?
A l'inici d'internet eren diferents centres militars, diferents universitats, que es connectaven entre si.
Com una intranet.
Sí, com una intranet. De fet, la definició l'has fet tu abans, és una xarxa de xarxes. O sigui, tothom tenia les seves xarxes, universitàries, empresarials, militars, i llavors es van anar connectant les unes a les altres i van fer aquesta gran xarxa, que és internet.
Doncs ja ho sabeu, internet no es pot tallar. Podeu estar molt tranquils. Us recordem, Submarine Cable Map, és a dir, submarinecablemap.com, i allà podeu consultar tots els cables que surten de diferents localitats. Ja et deixo marxar, Josep Maria, però abans, sí. Qui vetlla per les infraestructures d'internet? Hi ha acords estatals entre molts estats?
Sí, clar. Sí, clar, són infraestructures crítiques. L'economia no funciona sense això. Aquest programa mateix, o sigui, la gent que ens està escoltant per internet a l'altra punta de món, clar, no ens rebrien. O sigui, esclar, hi ha uns acords i hi ha inversions perquè això continua funcionant, és clar.
Pregunta d'oient. En Gerard diu, quin gruix tenen aquests cables?
Ui, ara m'has mort, però t'ho puc trobar, perquè... Ah, no, i per cert, que no ens n'oblidem, aquí a Barcelona n'entraran de nous, eh? Hi ha la Submarine Cable, aquesta, la Landing Station, allà sí, al Besòs, que n'entraran de nous. Marsella és un gran hub, però n'entraran de nous, vull dir, podem estar contents. A veure, un moment...
Per imaginar-m'ho, per no sé si imaginar-me com, no sé, un metre d'amplada o és el, no sé, l'altura d'un autobús, no?
No.
O sigui, ho està buscant, eh, Josep Maria,
sí,
Gerard?
Sí, ho està buscant, perquè...
Ningú havia fet aquesta pregunta tonta.
No. O sigui, al final són fibra òptica. O sigui, això va a velocitat de la llum, i llavors el que fan és anar trenant, anar agregant fibres òptiques, i, doncs, mira, els cables, 25 mil·límetres.
Només?
Sí.
25 mil·límetres?
No pot ser, això, no?
Ho mirarem. 25 mil·límetres és molt poc, no? Perquè seria 2,5 centímetres.
Una tona i mitja per quilòmetre.
Sí.
I passen per sota el mar.
Ah, potser són els de 25 mil·límetres cadascun dels cables del feix.
Sí, del feix.
Diguem-ne, no? Mira, us ho investigarem, això. Farem un fets o fakes de volum de cable. Gerard, ho intentarem resoldre. Preguntes al 607-070-901, com sempre. Josep Maria, t'allibero perquè em quedo ara parlant de Zenit. Has vist Zenit a TV3?
No.
No l'has vist?
L'hauré de veure, no?
Per favor, però si s'està acabant.
Estic perdent, no.
Te l'estàs perdent molt fort. Ai. Aleix Manzano, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com
estàs? De seguida parlarem de Zenit, abans però he de fer animalets amb la Maribel Vila, eh?
Ai, però m'encanta parlar d'animalets.
A veure quin gos porta avui, no?
A veure, estic expectant.
Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i, a més, director de l'agència digital Mortensen, que imparteix classes de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i dicta conferències, per si us interessa seguir-li la pista. Josep Maria, moltes gràcies.
Petonets.
Una abraçada, fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Enderroc Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
El Sant Jordi de Nadal del 3C.
La festa més literària i nadalenca que organitza el 3C. Amb grans autors, taules rodones, tallers infantils, concerts en directe i molta gastronomia.
T'esperem al Sant Jordi de Nadal del 3C. Dissabte 30 de novembre, de 12:15 a 9 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Reserva entrada gratuïta a santjordidenadal.cat.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Oh, quin fer! Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger,
no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
5 minutets i seran 6:45 de la tarda.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Maribel Vila, bona tarda.
Molt bona tarda.
La nostra tècnica en teràpies assistides amb animals i experta en modificació de la conducta del racó de Milú. Per més informació i trucs per ensinistrar gats i gossos, al racó de Milú a Instagram. Avui t'he portat un ajudant, com a l'ajudant de Santa Claus.
Sí, perquè a més té un gos i li encanten. Vull dir que...
Aleix Manzano, faràs d'ajudant de la Maribel?
Jo vull ser el Milú, en aquest cas.
Ai, la Milú, la Milú.
M'encantaria ser la Milú.
La Milú, per favor, el racó de Milú. Escolta, podeu enviar les vostres consultes, aprofiteu al 607-07-09-01 Notes de veu breus, consultes amb la Maribel Vila. Ja sabeu que la Maribel ens acompanya cada setmana. Un dia fem tema, l'altre dia fem consulta. Com cada 15 dies, la Maribel avui respondrà les vostres consultes. Al final, Aleix, m'hauràs de dir, t'hauràs de quedar amb una de les consultes, d'acord? Perquè qui triïs s'endurà un mes d'alimentació, gentilesa de Ounat, pel vostre gat o pel vostre gos.
Ai, quina feinada, però això és una responsabilitat, eh?
És més responsabilitat que feinada, eh?
Home,
perquè has de triar un nom.
Sí, sí. Ja, però és pitjor que s'hi jurat d'eufòria, per exemple, que això és d'escollir una cosa molt sèria.
Mare
però...
de Déu, podeu enviar les vostres notes de veu al 607-0709-01. La primera consulta es diu Maribel.
Hola, bona tarda. Aquest és un missatge, bueno, una consulta sobre un gat. Bueno, són dos gats a casa i un d'ells se me pixa al llit. I, bueno, he trobat una mitja solució, que és agafar i ficar un protector d'aquests per als bebès a sobre del meu llit, i sembla que quan ho fico no es pixa, però a la que se m'oblida o qualsevol cosa, doncs se me pixa. Jo sé que ell m'està intentant dir, m'està manifestant algun malestar, i hem estat fent per descarte diferents opcions. Li hem canviat l'alimentació, vam introduir llaunetes de menjar tipus paté i tal, i s'ha reduït aquesta conducta. Però de quan en quan m'ho continua fent. Llavors estic una mica desconcertada. A veure què em podeu dir.
Home, és desconcertant, eh? Això dels gats és habitual en gats?
Bueno, pot ser habitual, i sobretot més que desconcertant és que és una feinada.
Home, o sigui,
imagina't, doncs, a més, si no tens protector, doncs passa al matalàs, i el que succeeix és que treure l'olor d'un pipí, sigui de gos i de gat, és extremadament complicat. Bueno, ja sabem tots que els gats especialment són animals molt sensibles. I clar, aquí pot ser molts factors. Jo li donaré uns quants, i aquesta oient tindrà una mica que pensar que més s'adapta a lo que ella ha viscut.
D'acord.
Per exemple, lo primer jo diria, bueno, una visita al veterinari no estaria malament. Potser té una infecció d'orina, potser és un gatet que comença a tenir una incontinència i que ha trobat al llit, doncs, el lloc més còmoda, bàsicament, doncs, per poder fer les seves necessitats. Una cosa, per exemple, molt important, i a vegades no es té en compte, el sorral, quin tipus de sorra tenen. Si la sorra no és molt fina i, per exemple, no els agrada, no entrarà tant al sorral.
Són bastant exquisits, els gats.
Són molt exquisits. Llavors, jo li recomanaria que mirés quina sorra té, que agafi la més fina i que li sigui més còmoda. També, per exemple, una altra cosa que moltes vegades no tenim en compte és on està aquest sorral. A lo millor resulta que el tenim al costat de la rentadora, i a lo millor és que en aquesta habitació fa olor a llegir o a detergents, i pot ser que al gat no els agrada. Llavors, bueno, revalorar una mica on està, bueno, quin tipus de sorra, on està el sorral. Per exemple, també pot ser de situacions d'estrès. I a vegades són coses tan simples com hem tingut una visita a casa, no? A vegades allò que no hi pensem, hem tingut una visita a casa, hi ha un canvi dintre de la dinàmica de com vivim, i això fa que el gat estigui més estressat i, per tant, s'orini. També és cert que el llit fa la seva olor, l'olor de la tutora, i molt probablement, ja que té les necessitats i s'ha acostumat allà, doncs és el lloc més còmode. I diu, quan poso un protector no m'ho fa, doncs segurament perquè no...
Perquè talla l'olor.
Perquè talla l'olor, o segurament la textura no és la mateixa.
Ah.
També factors, jo què sé, tenim, doncs, per exemple, incens, doncs, bueno, també pot ser un factor, doncs, que no estigui còmode i que potser l'habitació és on te faci menys olor. Llavors, té que mirar una mica, o també un gat amb molta manca d'estimulació, que és un gat molt avorrit, doncs, bueno, doncs llavors una manera de manifestar-te que no estàs bé és que empixo. A més, el teu llit és on te fa més olor.
Ah.
Per tant, té que valorar una mica, no?
Quina d'aquestes possibles respostes seria?
Alguna d'aquestes possibles. Però, com sempre diem, jo personalment, quan tinc alguna que no em quadra, jo que dius, bueno, això no és lo normal i que es pixi sobre el llit, no ho és, el primer que faria és una visita veterinària per descartar.
Mm-hmm. Descartar possibles afeccions.
Correcte.
I després ja passes en el segon pla que t'ha dit la Maribel. Aquesta és la primera consulta de la Maribel a la Maribel. Una consulta de gossos, ara. Anem a la següent.
Bones, una pregunta. Jo tinc el meu gos, que sí que és veritat que últimament està molt pesat, però molt pesat en el sentit de que, en plan, està molt enganxat a mi, en aquest cas. Però molt enganxat vol dir que tot sempre vol estar sobre meu, s'enganxa molt a mi, sempre em persegueix. És com allò que diuen que quan es moren sempre intenten passar el màxim de temps al costat de l'amo. Vull dir que no li toca morir-se encara, però és molt pesat i no sé què és el que li pot passar o què li passa.
A veure, el doble de veu de Toni Cruanyes, anem a dir-li així, eh?
Sí,
perquè no ens ha dit el nom.
Sí, sí,
és el doble de veu de Toni Cruanyes que ens fa aquesta consulta sobre aquest gos que ell diu gos pesat.
Bueno, ell diu gos pesat i jo dic que molt probablement hagi de desenvolupar el que es diu un hiperapego, ¿vale? Això cada cop ho veiem més i bàsicament l'hiperapego és una connexió emocional excessivament intensa que el gos desenvolupa i moltes vegades es confon amb mira que carinyós que és, ai com m'estima, sempre vol estar amb mi. I això és perillós perquè bàsicament quan el gos comença a bueno, hi ha signes, com diu ell, vaig al lavabo, em segueix i es seu al meu costadet, no? Vaig al llit, vol pujar i dormir amb mi. Vaig a... quan marxo, doncs rasca la porta i plora, no? I aquest seguiment constant molt probablement és hiperapego. Les causes principals són, a vegades hi ha un factor genètic, o sigui, això es pot heredar, i per tant ja són animals que d'entrada ja tenen una dependència alta amb l'humà. També una falta de socialització, aquests gossos que no han après a relacionar-se amb altres persones. Moltes vegades també passa sovint amb gossos petits, no? Aquests gossos petits... Aquests gossos...
Passa més amb els petits que amb els grans?
Bueno, perquè bàsicament ens els emportem a més llocs, o les persones els emporten a més llocs, moltes vegades es sobreprotegeixen, estan sempre en braços, i què fan? Que, bueno, que la vinculació amb la persona sigui més alta, no? I a vegades també són gossos passat difícil. A vegades trobes un gos d'un refugi, d'una protectora, que l'adoptes, i de sobte aquell gos només et segueix i només vol estar amb tu perquè vol trobar, doncs, seguretat, no? Amb la persona. Les conseqüències d'un hiperapego, si no es fa res, doncs pot ser l'ansietat per separació, que ja n'hem parlat més d'una vegada, i que és una angoixa severa quan el gos queda sol, un estrès crònic, que això pot afectar la seva salut tant física com mental, i dificultats per gestionar la solitud, no? El que es té que ensenyar és, mica a mica, crear dinàmiques d'independència. Doncs, a vegades tenir un transportint, a vegades això, tancar portes, que dic jo, anem al lavabo, tanquem la porta, començar a...
Establir una miqueta de distància, no?
Establir límits raonables, això no vol dir, doncs, oblidar el gos, ni molt menys, perquè tenim, vull dir, ens l'estimem i el gos depèn de nosaltres, però sí, que vagi estan a gust, estan ells sol, perquè al final el que volem és el millor per ells. I si està amb nosaltres, els genera ansietat, tenim que ajudar-los a ser algo més independents.
Aquí es pot desenvolupar una ansietat per separació, que no és una cosa tonta. És,
no.
A dir, és una cosa greu.
Les ansietats per separacions, jo diria que és un dels problemes físics i emocionals que més impacte tenen amb els gossos i amb els tutors, perquè quantes vegades ens venen casos perquè resulta que el gos, quan marxem a treballar, ens comença a abordar hores i hores, o plorar, o somicar, i els veïns es queixen. O estàs en un pis de lloguer i et destrossa la porta i les parets. I llavors, bueno, moltes vegades, realment, la gent ve i no sap molt bé què fer. Però, sobretot, jo sempre dic, l'ansietat per separació no ho fan per dir, mira, ara t'has marxat, ara veuràs el que és bo, sinó perquè és una incapacitat que té per gaudir d'ell estar sol.
Hi ha molta gent que diu, és venjança, no és venjança, pobret.
No és venjança,
pobret, no sap gestionar-se.
No sap gestionar, i, a més, tu, que vas tenir un gos amb una ansietat per separació i que vas posar molts mitjans, ja saps lo complicat que és. I a vegades és perillós per al propi gos.
S'ha de tenir molta paciència i molta tenacitat. És a dir, no pots deixar, i tots els membres de la família han de fer el mateix.
Bueno, i a vegades inclús fent-ho tot bé, o sigui, posant, jo què sé, busques inclús suports que t'ajuden, doncs, a que ja vegi un passejador, doncs, et tregui el gos perquè no estigui tantes hores, rutines, doncs, d'un bon passeig, una bona estimulació física, mental, una alimentació adequada i així, i moltes vegades, doncs, costa solucionar-ho.
O ho aconsegueixes, i ara parlo del meu cas personal, recordes que ho vam aconseguir de dilluns a divendres perquè les rutines eren molt estrictes, però la que entres al cap de setmana... la cosa ja costa més. Per tant, si us trobem en un cas d'ansietat per separació, aquí hi ha consell personal, no sé si el professional seria el mateix, Maribel, acudir a una, sí, a una persona que sigui especialista com la Maribel, en modificació de la conducta, atòlegs, etc. No qualsevol ensinistrador.
No, i per exemple, hiperapego, amb aquest oient que estava comentant, no? Si comença a ser algo exagerat o que hi veu que hi ha un canvi sobtat i que cada cop hi ha una necessitat més gran per part del gos, pensem un altre cop, des del seu punt de vista, que no ho està passant bé, que el busca perquè li dona seguretat al seu tutor. Mm. Potser aquí ja comença a ser hora, doncs, això de contactar amb un especialista en conducta que treballi sempre amb mètodes positius.
El 607-07-0901. Envieu les vostres notes de veu amb consultes. En tenim una, la guardarem per la setmana que ve, no l'altra, Maribel, d'un gat mascle que està capat, etc, i que marca dintre de casa, i un altre que ens parlava, que ens enviava una nota de veu que ens diu que al seu gat li agrada estar tapat amb manta, llençol, una taula, i pregunta si és normal. Insisteixo, entre tots els que participeu entrareu a concurs per guanyar gentilesa de Ounat, menjar pel vostre gos o gat durant un mes. Va, l'última que ens hi cap avui. Tercera consulta, en aquest cas, de la Marina.
Hola, bona tarda, soc Marina. I us vull fer saber que tinc tres gats. Dos gats són adults, uns 14 i 15 anys, i l'últim que tenim a casa és un gat de 2 anys. O sigui, aquest gat tan jovenet, que ara té 2 anys, no té massa por en saltar d'un balcó a l'altre, i ens hem espantat perquè més d'una vegada ens hem trobat de que si calcula malament li pot passar alguna cosa, es pot fer mal, no? Això és algun indicador d'alguna cosa. I per últim volia comentar-vos que un d'aquests gats que tenim, dels més grans, és un gat una mica esquerp, però el comportament és com de gos, no? Com molt similar a un gos que pots educar, i ell creu moltíssim. Això també és algun tipus d'indicador. Gràcies.
A veure, el gat jove que salta.
Sí.
El gat suïcida.
Bueno, hi ha una tendència a creure que els gats tenen un equilibri fantàstic, i el tenen, no? Tenen un sistema vestibular, que vol dir que controlen molt l'equilibri i que els ajuda, doncs, a calcular bé. Però això no vol dir que siguin infal·libles, no? També hi ha que dir que moltes vegades un gat pot relliscar, pot calcular malament la distància. Normalment salten, doncs, perquè són molt caçadors, perquè veuen un ocell.
El molt sistema vestibular que tinguis, l'has de cagar en algun moment.
Bueno, i és el que passa, que molts gats acaben caient. Llavors, clar, això fa patir. Llavors, jo, la meva solució i la més lògica és fer un catio. Si vius a dalt de tot, d'una terrassa, però que no tens balcó, sinó que ja és terrassa, pots construir una estructura i fer un catio...
Seria com connectar aquests dos balcons?
Bueno, si vol el veí, o si no, dintre del teu propi...
Ah,
del
veí, clar.
Fer, bueno, i depèn del veí que et toqui. Hi ha veïns que són molt compressius, no els importa, però hi ha veïns que diuen, escolta, el meu gat no vull que vingui aquí. En definitiva, podem crear estructures, sigui un catio, per exemple, és una estructura tancada, on tens la seguretat que el teu animal pot estar fora, pot gaudir d'una terrassa, però no té el perill de caure.
És a dir, com ballar el teu balcó.
Perquè per molt equilibri que tingui i per molt que sigui un gat, doncs, que està acostumat, té 2 anys i un dia pot relliscar i pot calcular malament, o pot veure un ocell, pot tirar-se per caçar-lo i anar-se a baix. Llavors, bueno, si ens estimem, jo penso que val la pena invertir una mica, perquè a més és un gat molt jove que té molts anys de vida. Bueno, fem-li un catio, fem un tancament, que ara n'hi han de molt xulos, i a més que es poden fer, que no atenti contra la bellesa, doncs, del nostre pis, però a més estarem més tranquils i l'animal podrà gaudir de la terrassa. Sí. Ella també comentava que tenia un gos que sembla... Ai, perdó, un gat que sembla un gos.
Esquerp.
I hi ha que dir que sí, que hi ha races, inclús hi ha races que són... Bueno, que tenen més aquesta similitud a mostrar tendència, no?, a aquest tipus de comportament, com si fos un gos. Per exemple, els Maine Coon, que són aquests gats supergrans, se'ls diu els gegants dòcils, perquè tenen conductes molt com d'anar darrere dels tutors, de buscar mimos tota l'estona... El ragdolls, i amb això dono fe, perquè tenim una companya, la Cristiana, que a més és una experta en educació felina, i ella treballa amb ragdolls i, bueno, es deixen manipular, els encanta el contacte físic i es relaxen completament, no? Els bengalí també són gats molt actius, intel·ligents, i sovint gaudeixen de l'entrenament i del joc, i per això diuen moltes vegades, doncs, que tenen comportaments canins.
El bengalí és el que sembla com un
tigre,
lleopard, no?
Com un tigre, sí. I de després tenim els siamesos, que també busquen molt el contacte. Tot i així, també podem trobar perfectament un gat feral que acabi desenvolupant vincle i que ens vingui, que vulgui mimitos i que vulgui treballar i així. Així que sí que és normal. És indicatiu d'algú? No, que té un gat molt carinyós. I que el gaudeixi, i que el cuidi, i que el mimi, i que faci un tancat per a l'altre gat.
Aleix, avui fas de mà innocent. Pipí de gat, gos pesat o tres gats o gat suïcida?
Doncs jo em quedo amb els gats suïcida. Gat suïcida? El simple fet que són tres i això és una despesa mensual.
Ai, molt bé,
i
molt ben mirat.
Pela,
molt ben,
nena,
molt ben mirat. Doncs un aplaudiment per la Marina. Marina, que t'emportes aquest,
bona,
aquest regal, gentilesa de Ounat. Un mes de menjar en aquest cas, pels teus gats.
Gràcies a l'Aleix Manzano.
Gràcies a l'Aleix Manzano i a la Maribel Vila. Maribel Vila, moltes gràcies.
Ha sonat una mica Núñez, ara.
Ens sentim la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Vinga, va, nosaltres mentre parlem de Zenit.
Les nostres receptes a una tu us encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Ounat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Divendres passat, segona semifinal.
Ai, per favor, Carot, saps què vol dir això, no?
Això s'acaba divendres que ve.
Ai, que aquest divendres s'acaba justament.
Nervis.
Aquest divendres final de Zenit. Què va passar aquesta setmana?
Doncs va tornar a pujar audiència, eh?
Va tornar a pujar audiències, exacte, amb un 12,8% d'audiència de quota de pantalla. Recordem que l'anterior va ser un 9,7. Van punxar, doncs no sabem ben bé perquè hi havia el futbol, tot aquest rotllo.
Futbol.
Que...
futbol ho arrossega tot.
Sí, això ho arrossega tot, exacte. Però tot i així, és el programa no informatiu més vist en directe a la plataforma 3CAT. Així que ho celebrem. Per cert, estic nerviosíssim perquè aquesta setmana, doncs com dèiem, arriba la gran final de Zenit, i saps què vol dir això, no, Carot?
Què vol dir?
Que tindrem premi.
Oi, ja sabrem quin premi és.
Ai, doncs no! Oh. No sabem res encara, Carot. No sabem encara res del magnífic premi, perquè portem, doncs, doncs això, 8 setmanes sense saber quin serà el premi final. Si us plau, Miqui Núñez, és una mica estrany saber que el premi del concurs el coneixem doncs aquest mateix divendres, que és la gran final. Una mica estrany, permetem que ho digui. No sé per què
això estan... és una mica estrany, perquè hauríem de saber el premi des del primer dia.
I els concursants, per què estan lluitant? Per què estan a Zenit? Per estar ja doncs, gaudint de la vida? Doncs no, deu haver alguna intenció. Doncs si et sembla, comencem, perquè això vol dir semifinal, és a dir, es van enfrontar la generació X i la generació Y. I permetem que et digui, la nostra estimada Gisela tenia una porra de qui podia ser perfectament el guanyador i la seva aposta doncs, d'aquest concurs, i va ser aquesta, escoltem-la.
A veure, clar, jo...
Això pots dir la tarda a Catalunya Ràdio, home, per favor, amb el que t'estimem.
Dic amb la meva generació.
Tens algú de la teva generació que diguis.
Salva, jo crec que té molts punts. Té molts punts per poder fer una bona puntuació i potser guanyar.
Ai, el Salva,
el
carinyo.
El Salva, eh?
Doncs em sap greu dir,
no,
Gisela...
No,
no, doncs que el Salva Racero, pobre, que és el nostre gran amic, no va ser finalista. Perquè vam tenir a una Mercè Martínez.
Ui, la Mercè, per favor.
Per favor, que ens va sorprendre amb una cançó de Xerra.
Molinent que havia de fer.
Això és cardio total, eh?
No és per menys.
Ens encanta. A més, està superemocionada perquè, a més de ser finalista, la setmana que ve coneixerà a Quim Mandado, que no es coneixen personalment i és una gran
fan.
Perquè
no han coincidit.
No han coincidit, clar, en ninguna gala, que això acostumava a passar en Zenit en les anteriors, doncs està nerviosíssima per poder topar amb ell. Per cert, 101 punts en total que va obtenir, però per mi, sincerament, l'actuació digna d'admirar va ser la que va cantar amb l'Escorpio en el seu moment,
home,
a Natural Woman.
Recordem
aquella
passada,
magnífica,
no?,
cançó. Exacte. Així que felicitats a la Mercè, perquè és una digna finalista. I si anem a la generació Y, tu qui creus que pot ser finalista?
És que jo ho vaig dir el primer dia, home, i això te'n recordaràs.
A veure, qui?
En Kelly Isaiah.
Doncs així és, carinyo.
Home, ja som això.
Ho vas dir tu, Elisenda, és veritat. També es va tenir molt bon
jurat,
ull. Jo vaig dir la Mone Teruel, i mira, al final va ser en Kelly, que també és un digne finalista. Atenció, 101 punts, encapçala el rànquing per sobre de la Mariona Escoda, que també és una de les finalistes. I recordem que ell va comentar en el programa que es trobava malament aquell dia, que no estava bé vocalment.
Doncs imagina't, bum!
Espectacular. Amb la Mercè Martínez van fer molta pinya, són grans amics, perquè va ser un gran suport per aquesta semifinal, així que és curiós que els dos siguin els finalistes de cara a la setmana que ve, així que felicitats. Anem amb una reina que a mi em flipa.
Aquesta també és finalista?
No, pobreta. Ah. Ha de tornar a València, però molt digna, igualment, perquè...
O sigui, els finalistes, perdona, qui són?
Els finalistes tenim ara mateix, i ja està, són els definitius, tenim a la Mercè Martínez,
sí?
El nostre Kelly Shaya,
sí?
Després tenim, com no podia ser d'una altra forma, Mariona Escoda, que la vam, sí? Descobrir la setmana passada, i després en Quim Mandado.
Ah, d'acord.
En la generació dels boomers.
Val,
exacte.
Perfecte.
I si et sembla, anem a escoltar a una gran, que és de la generació Y, de Lil Dami, que és Blanca Paloma,
home,
la nostra estimada valenciana, que va cantar La 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 d'aquesta manera.
No em desagrada gens, eh?
A més, recordem que la senyora Blanca Paloma venia d'Eurovisió, va estar concursant a Eurovisió,
no,
i va cantar una
gens.
Cançó que era La La La, justament també del festival on l'havíem conegut. Atenció, dada curiosa, 96 punts que es van portar, que ha sigut més que el que es van portar ella en el moment d'Eurovisió.
Ai, no estiguis dolent.
No, però em refereixo que, ostres, mira, per cantar en català a Eurovisió, perdona, en el programa Zenit, es van portar més puntuació que a Eurovisió.
Doncs vine a casa nostra, clar,
doncs
que sí, està cantant aquí.
Això és una senyal. Anem a pel Manel Navarro, també d'Eurovisió, que també s'acomiada del format amb la cançó Perfect del seu artista favorit, Ed Sheeran. We were just kids, but we saw
aquest sí que t'ha agradat, no?
A mi m'agrada molt el Manel. Crec que ens ha sorprès al llarg del programa, però tu també eres un dels teus favorits, recordem.
Sí, jo tinc bona vista i bona oïda.
Sí, sí, sí. Però el que em fa més llàstima és que Pobre va tenir una doble traïció, perquè la seva pròpia generació, la Y, és, ai, qui menys puntuació li va donar, però ja li va passar en el seu moment. És a dir, sisplau...
La generació Y és dura, puntual.
Home, els teus companys no et poden votar menys que la resta. 94 punts en total. Tampoc es pot queixar, perquè està molt i molt bé. Vinga, anem amb el cantant Julien, que ell en el karaoke, m'agrada més l'actuació que va fer en el karaoke que en
l'original.
L'original. Perquè va cantar Michael Jackson i va ser així.
Molt bé.
Home, és fàcil, i a més es va posar a ballar, eh?
Molt
per cert,
bé.
No, volia comentar-te, tu no et passa una cosa amb el Michael? A mi m'ha fet una mica de por, jo tinc Jacksonfòbia. Ai, calla, no, que em fa molta por, de veritat, no us passa?
No.
És que això estaria bé fer un debat un dia, perquè crec que molta,
no,
gent li passa.
No, perquè només et passa tu.
Carot, de veritat, jo em mereixo els ferrocarrils i tinc por, pànic, al Michael Jackson. No em crec
i
que ningú de Catalunya...
Per què li dius Michael Jackson?
Perquè som amics, Michael.
Michael Jackson. Però si és mort.
Estic bueno, ja ho sé, que està mort.
Va, tira,
pobret.
Tira.
Vinga,
tira.
Va, continuem, Elisenda. Nacho Terrés, generació X, que pobre s'ha quedat a les portes de la gran final, però ens ha regalat una cançó que no m'hagués imaginat mai que hagués cantat ell, que és Ni una sola palabra, de Paulina Rubio.
Pero tú no sientes nada, ni te disfrazas de cordialidad.
Cançó, 93 punts, així que en Nacho Terrés tampoc es pot queixar, perquè és una gran puntuació. I vinga, anem amb el cantant de pop-rock, Miquel Abres, que ens va enamorar amb aquesta cançó, My Hero.
Ostres, déu-n'hi-do, fent aquest Foo Fighters.
Home, no és gens fàcil, eh? Wow. 93 punts en total, i la generació que menys punts li ha donat ha estat la Z, amb 21.
I en Racero, que no va cantar?
I en Racero, home, va ser l'últim. Ai,
ai, què va cantar?
És que estic una mica enamorat del Salva. M'encantaria poder topar-me'l aquest divendres.
Aquest el porto un dia.
Porta'l la setmana que ve per comentar amb nosaltres la gran
mira,
final.
Busquem en Salva, va, sí. Home, Salva Racero, per la setmana que ve.
Ja estic nerviós, no puc parlar d'ell. Doncs res, això, ai, que ai. Es va enamorar amb la seva cançó. Bueno, ja dic que és seva perquè la va versionar
de Queen,
forma
eh?
Espectacular. Sí, The Show Must Go On. I va ser així de mar.
I sobre aquest Show Must Go On ens acomiadem recordant que els quatre finalistes de moment, Mariona Escoda, Quim Mandado, Mercè Martínez i Kelly Isaia.
Quem aquest porra, divendres. Carota, a veure, tu què creus que pot guanyar?
No sé qui pot guanyar, jo sempre apostaré per en Kelly Isaia i per la Mercè Martínez, que és de Molins.
Però és que jo crec que s'ho emporta la Mariona Escoda, eh? Guanyadora, primera guanyadora d'Eufòria i primera guanyadora de Zenit. Ja estic veient el titular.
Ai, el titular. Ai. Tieta, escolta'm, ens veiem dilluns sí. I calla que no fem una prèvia divendres.
Nerviosíssim estic.
Va, nosaltres fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Laura Grau, bona tarda.
Molt bona tarda, estimat.
Com estàs?
Bé, prou bé per ser dilluns, eh? Mira
prou
que...
bé per ser dilluns, exacte.
Dilluns costen últimament.
Avui alerta que la Laura carrega el boli de tinta i no és per menys. De qui no ens hem de refiar avui?
Aviam, avui és un bon dia per gent que... per detectar gent que no és de fiar, perquè és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que em segueix semblant un nom excessivament recargolat amb moltes preposicions, que a més si les inverteixes d'ordre la cagues, perquè ai, una sí. Cosa anula l'altra, llavors sembla que estiguis a favor, bueno, un drama. Bueno, a mi de veritat que m'inquieta, perquè penso, ningú parla del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Persones Negres. Diem directament Dia contra el Racisme, punt.
Correcte.
No entenc per què no ho podem fer més fàcil, però bueno.
Comencem... Mira, m'ho he hagut d'imprimir així perquè dic, a veure si la cagarem el títol.
Amb el que va del títol?
Amb el nom.
Ah, no, és que és molt complicat,
molt complicat.
Dir-lo bé. Comencem per un clàssic de detectar avui de gent que no és de fiar pel 25N, que són aquests. Que viven les mujeres que són hermoso. Bueno, vivan las mujeres. Sí, són aquestes persones, normalment homes, però també alguna dona, eh? S'ha de dir que s'ha vist en aquesta posició, que només són feministes pel 25 de novembre i pel 8 de març. Mai els he sentit parlar ni del cas Pelicot, ni de la Manada, ni de Rubiales, tot i que probablement fins i tot estaven una mica a favor de Rubiales, perquè només va ser un piquito, no?
És que era un piquito, hombre, com ens passem, tu?
Però arriba aquesta data assenyalada de torn i comparteixen el seu story, et feliciten el dia, et treuen algú a l'assistir del mig del menjador per sorpresa, com l'Almeida.
És important mostrar-ho molt aquell
exacte,
dia, aquells dies especials.
Dia és com, bueno, a més a més, allò de, algú de l'oficina fa alguna broma masclista i li diuen, hombre,
avui no,
que és 25ena.
Mañana sí, avui no.
Demà ja és un altre tema.
Avui no, home.
Bueno, amb tot el que ens donen les dones cada dia, no? Amb aquests pits que tenen i aquest cul, una mica de respecte, sisplau, que són una obra d'art i ens fan la vista més alegre. Aquesta és la primera red flag del dia i n'hi ha molts. D'aquests, lamentablement. No els més obvis, eh? Però a vegades és com que diem, ai, bueno, mira, deixa'l, ell és així. Bueno, ell és així fins que deixi de ser. Aviam si ja ens anem posant el fil a l'agulla. Segon tipus de persones que no ens en podem fiar a dies com avui. Que no passi un dia sin que des d'opinió de mierda. M'encanta aquest tema. Que no passi un dia
sin que cuentes tus miserias. Important ser els protagonistes dels dies que no toquen.
Exacte, fer-te la víctima. No, és que també hi ha molts casos de maltractament d'homes, tal. Bueno, doncs feu el vostre propi dia contra la violència, l'eliminació de la violència contra els homes i a veure, doncs, ja anirem seguint la vostra activitat a veure si realment és un problema tan generalitzat, no? Aquest tipus de gent és un perfil que sempre tenen la paraula woke a la boca per donar a entendre que qualsevol proposta de canvi que es faci en aquest sentit, doncs, és de hippies, de gent naïf que no sap com funciona el món, de feminazis, de militants radicals. També s'ha de dir que aquests dies ho hem sentit molt amb el tema de l'habitatge, no és una cosa exclusiva del feminisme, però, bueno, es fa servir molt. S'ha de dir que, mira, seré autocrítica, aquí tothom peca de llançar etiquetes a la babalà, jo he de dir que també tinc la paraula faig a la boca molt ràpid, se m'escalfa i ho dic.
És veritat, fem autocrítica.
Però és veritat que hi ha una lleugera diferència, que és que normalment qui és titllat de fatxa defensa els poderosos, no? Homes rics, blancs, etc. I els qui som desacreditats per woke, doncs solem intentar defensar els interessos dels oprimits i, per tant, doncs crec que no acaba de ser
matisos,
el mateix.
Matisos, no? Sí, exacte. Ara, posant-nos seriosos, clar, és que sovint es fa aquest eix, no? de dos pols i no, ve, no és ben bé això.
No. I m'interessa molt precisament aquest tema de no és el mateix, perquè hi ha encara un altre perfil que sempre té aquesta frase a la boca. Llibertat absoluta, per a què? Perquè ja avui no puc més
i no tinc més remei. El vostre pare és un fill de puta. Llibertat d'expressió, no? O no és aquesta?
Sí, bueno, la mateixa línia és allò de dir, bueno, quan es fa humor sobre els homes, no, les típiques còmiques que doncs, se n'enfoten una mica del perfil d'homes que tenen al voltant, perquè és que només faltaria que no ens en poguéssim riure, et venen a dir, si això fos al revés, aquesta broma, posaríeu el crit al cel, es liaria aquí la Mundial. Bueno, ja, però és que la violència no va al revés. O sigui, el dia que puguem dir que ja no hi ha feminicidis constantment, que no hi ha violacions, que cap dona té por d'anar pel carrer de nit, que ningú és jutjada per com vesteix, ni per com parla, ni totes aquestes històries, doncs podrem fer conyes tant d'uns com d'altres sense que siguin ofensives ni fíboles per ningú. Però fins que això no passi, doncs no és el mateix al revés. No és el mateix una formiga mossegant un elefant que un elefant trepitjant un niu de formigues. És una metàfora tan infantil i tan senzilla com aquesta, no? I jo crec que no costa tant, però encara ens hi trobem molt amb aquest comentari de ai, si fos al revés. No és al revés.
Com ens agraden les Rombo, eh?
Sí, com ens agrada aquesta cançó, que per sempre més serà la sintonia de la gent de merda. Jo no puc escoltar-la des d'una altra perspectiva, però és veritat que descriu a la perfecció l'últim col·lectiu de qui no ens hauríem de fiar avui, que és aquesta gent que ells són normals. Ells, jo no he fet mai res. Això de la violència masclista no va gens amb ells, no? Mai han fet mal a ningú, no violarien, no matarien una dona, i per tant no han de sentir-se interpel·lats per res. Ells són normalíssims, persones alienes al sistema que deuen haver estat educats per una intel·ligència artificial per no incorporar cap ni una de les actituds que falquen doncs, tots aquests grans crims més vistosos del masclisme, però bueno, ells no deuen haver pensat mai que la seva parella anava massa curta, ni li han mirat mai el mòbil sospitant que xerra amb un altre, ni l'han fet mai dubtar del seu propi criteri. Aquestes subtileses no les deuen haver pensades mai i, per tant, no necessiten revisar-se.
No, hi ha molts que no, són perfectes.
Doncs això, que si res de tot això el ressona de res, deu ser que no han sortit mai de casa seva i, per tant, tampoc no són gent de fiar. Així que avui cada dia desconfiem de qui no s'està revisant absolutament mai el masclisme que porta incorporat a dins.
Laura Grau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Us deixem amb el Tot Costa. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 i fins a 7. Adéu, família. Adéu, adéu. La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Capravo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Capravo, sempre a preus bons. Capravo, amor etern als preus bons.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Copla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini. Una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Torna la travessa. Amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La Travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
I si només ens capbusséssim, entendríem tot aquest ocult espessit de llançar-nos? D'on és sa orsa? De Joana Maria Mallol.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
De 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.